Tiramilles.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Són les 10 i 5 minuts, dia de Sant Jordi. De moment, sol i moltes parades, com sempre, com és habitual, de roses i de llibres al centre de Barcelona. Felicitats als Jordis i a les Jordines. Com és habitual, a aquesta hora comença el Tiramilles, que ja sabeu que és el programa de turisme i oci de COPE Catalunya i Andorra. Des d'ara i fins a la una del migdia parlarem de llibres ben diferents, de llibres que s'ajusten als nostres continguts, en definitiva, i de llibres que tenen a veure amb el nostre temps d'oci. Avui és un dia de reflexió, podríem dir fins i tot, respecte a la literatura. La literatura no és només el dia de Sant Jordi, la literatura és una manera d'informar-se, documentar-se i entusiasmar-se amb el que altres persones han posat a sobre d'un full de paper. Jo recomanaria molts llibres, moltíssims. Compreu avui tots els que podeu, però després llegiu-los. Cito Ramírez ja està a punt per llegir el seu llibre del dia de Sant Jordi, el llibre que li hem regalat, i també està a punt per encarregar-se del control del so del nostre programa. La Rosa Hernández està a la producció i us parla Carme Ayala. Com és habitual, començarem amb les notícies de serveis. Temps al cel fins a mig matí estarà serè o poc ennuvolat. A partir de llavors creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel molt ennuvolat arreu de Catalunya, tret de Ponent i a l'interior del terç sud. A partir de migdia i fins a la nit s'esperen precipitacions a punts de la meitat nord i a la resta del prelitoral, així com a partir de mitja tarda, doncs aquestes precipitacions afectaran a indrets del sector central i del litoral. Les temperatures oscil·laran entre 13 i 18 graus al Pirineu i entre 18 i 23 a la resta de Catalunya. Seran una miqueta més altes a la meitat sud del litoral. I pel que fa al trànsit, bones notícies. Cap incidència a les carreteres catalanes. I ara ja sí, comencem amb els continguts del programa.
Tiramilles.
Són les 10 i 8 minuts a Barcelona, a Sydney són les 6 i 8 minuts de la tarda. I hem volgut viatjar fins a Sydney perquè allà també fan celebracions del dia de Sant Jordi, les fan al Casal Català de Sydney. És el president Esteve Maioles i el tenim a l'altra banda del telèfon. Senyor Maioles, molt bon dia.
Hola, bon vespre des de Sydney.
Feliç dia de Sant Jordi, que és el que s'acostuma a dir en aquests moments aquí i suposo que també a Sydney. Vostès tenen algunes activitats previstes per al dia d'avui?
Ah, moltíssimes gràcies. Doncs, de fet, el dia d'avui s'està acabant per nosaltres. Com has dit, són les 6 de la tarda i el que et puc explicar és el que ja hem fet.
Molt bé.
El primer país del món que celebrem, bueno, que posem a terme les activitats del dia. Avui hem estat al mercat de Rosel, on cada any, des de fa diversos anys, estem posant una parada on expliquem la tradició del Sant Jordi, on venem llibres de primera i segona mà i on doncs, procurem cridar l'atenció als australians i a gent d'arreu del que és el dia de Sant Jordi. Venem roses i venem llibres, les dues coses.
És una tradició que vostè pensa que en algun moment arrelarà a Sydney o ens queda molt lluny, això?
De fet, és una tradició que volem. L'any vinent estem intentant de fer-ho encara més gros. De moment, els últims 3 anys hem fet una parada. Al Casal, la raó de funcionament crec que és promocionar la llengua i cultura catalana i aquest seria l'objectiu que seria el tresor de tots. Si puguem celebrar un dia Sant Jordi com Déu mana amb 200 parades.
Senyor Maioles, quin llibre li han regalat?
Avui? mira, quan arribi a casa aquest vespre, segurament la meva dona sí que em regalarà un llibre, però de moment encara no en tinc cap amb mi. N'hem vengut molts, n'hem repartit molts, perquè hem fet també el sorteig de llibres ara fa una estona, però encara no en tinc cap.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor Maioles, president del Casal Català de Sydney. Gràcies per ajudar-nos a aproximar-nos una miqueta a aquesta activitat que fan per tal de promoure el Dia de Sant Jordi i, evidentment, la cultura catalana. Moltes gràcies i bon vespre, Sydney.
Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins un altre, adéu.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En mi barrio no había chivatos. Aquest és el títol de l'últim llibre que ha escrit Arturo San Agustín, periodista, escriptor, director creatiu d'una agència de publicitat durant 14 anys i també autor de 5 documentals. En definitiva, un comunicador amb un estil propi que ha seduït els seus seguidors amb l'escriptura. Molts d'ells encara enyoren la columna El pianista del Majestic. El llibre anterior, el que avui presentem, Tras el portón de bronce, és una crònica del Vaticà menys conegut, i amb l'habilitat que només tenen els grans per mostrar-nos per portar-nos la vida, en definitiva. Arturo San Agustín ha passat de la vida eclesiàstrica a descriure'ns el seu barri, la Barceloneta, un barri de pescadors i de treballadors del port, on els pisos els deia quarts de casa per les seves dimensions, un barri on els balcons sembla que eren femenins i parlaven molt, i les cantonades masculines i fumades. Però això era abans, quan el contrabando de penicilina, de tabac i de mitges de nylon era habitual, quan no hi havia turistes, quan els pescadors feien el ranxo amb el ranxo feien els millors plats de peix, i quan la llei de costes no havia afectat els xiringuitos de la platja, aquells on s'olorava a sofregit i no a fritanga, que hi ha una gran diferència. Arturo San Agustín, molt bon dia.
Bon dia de Sant Jordi.
Moltes gràcies per visitar-nos avui, per haver vingut al nostre programa en aquest dia de Sant Jordi. Bé, de fet, els primers anys de la teva vida tu els passes en una casa de la fàbrica de gas de l'Arenal, a tocar del Somorrostro. Sí. Això que sentíem ara justament era la música d'una de les pel·lícules fantàstiques de Rovira Valeta, que va ser Los Tarantos, nominada als Oscars de Hollywood.
I
allà, a tocar del Somorrostro, justament, és quan tu comences, en lloc de mirar cap amunt, cap a la Diagonal, comences a mirar cap al Somorrostro i cap al barri dels Gitanos.
Sí, per mi va ser molt, molt important, perquè a més en aquell barri hi havia, que era el barri més gran de barraques de Barcelona, només vivien gitanos, sinó també vivia gent treballadora, obrers, i fins i tot gent, pescadors, també. I per mi va ser molt... O sigui, descobrir la realitat de la vida a edat tan... quan és nano, suposo que això és una gran lliçó que no se m'ha oblidat mai, no? I a part que allà al Somorrostro me'n recordo que un gitano em va ensenyar alguna que no sempre l'he practicat, amb la qual vol dir que m'he equivocat, perquè em va dir: primo, la vida és defender-se. I és veritat, no? També és estimar, no? Però també és defender-se, no? Vull dir que jo amb el barri el que li deia que és primer el Somorrostro, no? Veure el que és la realitat, el cul del món, allò que ningú... Perquè llavors, ara tenim informació, però en aquell barri abans no arribava ningú, no arribava ni la policia, no arribava... No.
I hi ha una fotografia en el llibre que m'ha cridat molt l'atenció, que hi ha tres senyors vestits amb abric, sí, i ben vestits, sí, a l'altra banda de Barcelona, podríem dir, sí, que miren cap al Somorrostro i es veu tota una panoràmica de totes les barraques.
Bueno, arribava a la Barceloneta i allò era com un espectacle, no? O sigui, quan s'acabava el passeig marítim, allò era com si estiguessis en un anfiteatre, no? I llavors molta gent hi anava ja, a veure com un zoo, com vivien
aquelles
com vivien
persones.
Els gitanos.
Clar, hi ha moltes anècdotes que, en tota aquesta descripció que fan al llibre Arturo San Agustín, que, per exemple, passaven coses com que els gitanos i les persones que vivien al Somo Rostro s'endinsaven a les clavegueres que anaven a parar a la platja que ara veiem,
sí, sí,
que no hi havia depuradores ni res, i s'endinsaven a buscar les coses, els productes de valor,
sí,
no?
Sí, pilotes de tennis, deien que es trobava or, tot era mentida, comprendràs que no. Ja deien que hi havia monstres enormes i de més, no? I per mi va ser, pues, insisteixo, molt important, no? És com la Barcelona. Jo el que he volgut és fer un llibre que no fos... Jo no sóc el protagonista, jo sóc una veu més dintre de... Sí, he volgut donar veu a la gent de la Barceloneta, que jo vaig conèixer quan era adolescent, no? Pescadors, estibadors, el que tu deies, contrabandistes, honrats, tots.
Tots?
Tots.
Tots eren honradíssims.
Els de la Barceloneta i Andorra sempre són honrats. Els d'altres llocs, ja no sé. Però...
Bé, d'aquesta casa de la fàbrica de gas, sí, de l'Arenal, quan la tanquen la fàbrica, sí, tu passes a viure a la Barceloneta.
No, jo no visc a la Barceloneta, el que passa és que m'expulsen d'un col·legi de la Salle, de cuyo nombre me'n recordo, però no penso fer publicitat.
No puc recordar-me.
I llavors el meu pare li van dir, bueno, és una pena que el seu fill, no sé què, tal, si a vostè no li molesta, el portarem a un altre col·legi de la Salle, que allà hi ha gent més forta que el dominarà, no sé què, i era la Barceloneta, no? Llavors, clar, arribar a la Barceloneta, quan tens... Allà vaig fer hasta el preuniversitari, no? Hasta que vaig anar a la universitat, no? Clar, quan arribes a un barri... portuari, tots els barris portuaris són singulars, no? I per allà pel port entra el millor i el pitjor, no? Des de les epidèmies, que per això està l'hospital dels infecciosos, fins als productes més nous, I llavors per mi era fascinant, perquè clar, que el primer dia de classe, quan tu li preguntes, bueno, i el teu pare què es dedica, no? Llavors deien pescador, i jo deia, bueno, pescador de canya, no? Pescador de canya, no? Pescador que té una barca, surten, i clar, llavors deies, escolta, jo podré sortir amb ells, bueno, i clar, poder sortir a pescar amb els pescadors, anar a la nit a pescar la sèpia i la sardina i demés, clar, per mi era una aventura. O sigui, vaig passar de llegir les novel·les de Stevenson, la Isla del Tesoro, a poder viure-les, no? Clar, els pescadors anaven a treballar, amb risc de la seva vida, no? Però per mi, amb ulls de crio, d'adolescent, allò era... I llavors he volgut... Aquest llibre, jo era amic d'un pescador, surten molts, els pescadors de la Barcelona em van ensenyar a entendre l'horitzó. Saps aquesta línia que no existeix? Fins a l'estrena que me'n recordo que una vegada entrevistant l'Eduardo Chigi de l'escultor basc, que ell treballava sempre sobre la teoria de l'horizonte i demés. I llavors em va dir, bueno, vostè què opina de l'horizonte? Llavors jo vaig explicar no sé què, i el tio es queda tot parat i diu... Oiga, però en què filòsof, què llibre ha leído usted este filòsof? Digo, pues me lo enseñó un pescador de la Barceloneta. No me diga. Y vive todavía el pescador. Digo, no, tristemente ha muerto, ¿no? I després una... També vaig aprendre d'aquell barri, no l'actual, eh? Vull dir que està condenat a ser el barri dels rics i només pels rics, no?
Bueno, aquesta setmana llegíem que el metre quadrat sembla que està més car que Pedralbes, no, la Barceloneta?
Sí, sí. Jo me'n recordo ja fa molts anys, abans dels Jocs Olímpics, perquè els especuladors estan més informats que nosaltres, els periodistes, no? Allí ja se sabia... Jo vaig anar a dinar, als xiringuitos, per descomptat, amb una companya del New York Times. I me'n recordo que estaven dient, la tia es mirava tot allò i diu, bueno, què mires? I diu, que estrany aquest barri, amb la ubicació que està al costat del mar, no sigui el barri dels rics de Barcelona, no? Bueno, doncs allò va ser premonitori i això ja s'està complint i al final acabarà...
I penses que aquests, que encara existeixen, aquests quarts de casa desapareixeran del tot?
Serà un barri de rics, i estan en ella, eh? Vull dir, ja han fet... Molta gent es volia comprar el pis, ja fa molts anys, ja no el van deixar. Molta gent volia fer obres dintre del pis, i no els van deixar perquè el que volien...
Que marxés tothom.
I després, bueno, van començar a portar al barri gent... una mica rara, entens, per assustar la gent gran, sobretot perquè fotessin el camp, no?
La Barceloneta són moltes coses, són moltes. Els bars, alguns ja desapareguts, tristament com els seus clients, el Nata, el Club Natació Barcelona, sí, que per cert sembla que hi haurà un canvi important amb els...
Bueno, el Nata...
Els seus socis no estan tan d'acord, però el Nata es veia de lluny, des de
el Nata, jo sé que tu eres del Nata, el Nata era dels rics, no era del barri, era de la gent de Barcelona... No, els clubs
jo només vaig anar a fer un curset de natació, eh? Després ja vaig marxar.
Els clubs del barri eren el Barceloneta i l'Atlètic, que ara s'han fusionat.
Que s'han fusionat.
Sí, sobre això que en dius del bar, hi havia un bar molt maco, la Barceloneta, que es deia el bar... no me'n recordo el nom. Va, jo era amic dels propietaris, no? I d'això fa que també van tancar perquè l'especulació va acabar amb ells i ara és un bloc d'edificis, a més. I recordo que un dels dies ja van entrar 4 o 5 executius, jóvenes i agressius, amb les corbates. El bar estava... era el bar Emilio. I llavors el bar estava ple i hi havia un senyor gran que estava en una taula mig dormit, però que no consumia res, no? I llavors un d'aquests nous capitanes d'empresa o altres executius, no? li va dir al propietari, a un dels dos propietaris, que eren dos germans, diu, oiga, és que no es podia habilitar aquella mesa perquè aquell senyor està durmiendo i no està consumiendo. I llavors l'Evaristo, que era un... va dir, oiga, este senyor està ahí i ahí se quedarà, perquè este senyor és un pescador que ha madrugado más que ustedes maduraran en toda su vida y que ha trabajado más que ustedes trabajaran toda la vida. Y ahora, fuera. Aquesta dignitat...
Això ja no,
no
es porta.
No.
Diríem que això ja no es porta. Com tampoc no es porta en personatges com en Ramon Castells, amb qui tu vas tenir llargues converses per parlar de la història del restaurant, de la seva família...
Aquest personatge, tio, el guapo, el Sant Barret, que portava bastó fins al dia que va considerar que per edat ja la gent... ja no, la gent pensaria que el bastó era no un element estètic, sinó
de necessitat.
I aquell dia va deixar d'utilitzar bastó, no? I aquest em va, bueno, va explicar moltes històries de la Barceloneta. Ell ja veia la degradació, no? Quan veia l'estiu, que venia molt... Ell sempre em deia, la teva generació, amb les patilles aquestes, i
els pantalons de pota d'elefant.
I us heu deixat la corbata, això, la barbària està a punt d'arribar. I bueno, si ara veiés les escenes
la barbària
a l'estiu.
Bé, també s'ha de dir que hi havia una Barceloneta elegant, molt possiblement liderada per Miguel Martín.
És que hi havia una classe mitja també a la Barceloneta.
Que Miguel Martín, per exemple, va prendre l'ofici a París i a Barcelona i treballava a Santa Eulàlia o al dique flotante, i que llavors era...
I el seu tio era sastre de 3 o 4 presidents de la República. La Barceloneta...
Alerta,
ja, ja hi ha hagut gent important. Jo crec que tu tens alguna vinculació amb la Barceloneta.
Tinc alguna vinculació, sí. No de viure-hi, però tinc alguna vinculació. Escolta'm, Arturo, per què hi ha aquest amor? Perquè és un amor que jo he observat amb gent de la Barceloneta, bé, potser d'algun altre barri, però aquest amor al barri, aquest vincle que no s'acaba de desfer mai...
Per mi va ser, insisteixo, jo que no he viscut allà, però que em passava tot el dia i que després he tornat i tinc amics, encara pescadors i demés. Home, tenia... insisteixo, tot barri portuari té unes característiques que el fan molt singular, fins i tot la gent, no? La gent és més festiva, és més, sap viure més la vida, sap aprofitar el moment, tens unes avantatges, insisteixo, que bueno, els productes que potser a Barcelona només els podia portar la classe acomodada, els Sebagos, el Ray-Ban i demés, allà els teníem quasi gratis.
Arribàvem per la Porta Gran allà, vale, sense cap mena de problema.
Jo anava a casa de Bartolo el Gordo, saps allò que dir, bueno, que era un dels grans contrabandistes, honrats, com sempre, i tabac, bueno, clar, fumaves, què t'haig de dir? Vull dir, és dir, que és un barri alegre. A més, tot el que està al costat del mar és diferent, no? I a més et dona una amplitud de mires, un et fa més obert, no? Et fa més receptiu a tot, no?
Arturo San Agustín, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu i parlar de la Barceloneta especialment. En mi barri no havia chivatos. No perdeu de vista aquest llibre, perquè és una crònica deliciosa del barri de la Barceloneta de mitjans del segle passat.
Sí, dels 70... Sí, els anys 70.
Sí, quan sonaven, 60, 70...
Quan sonaven els Shadows.
Exacte, los Sirex i los Mustangs.
Los Sirex,
que tot i que era territori Sirex, la Barceloneta, els Mustangs també hi anaven, eh?
Bueno, però poc, eh? Allà el que manava era l'anxoveta, que era el Sirex.
Un amic del Martín, sembla, no?
Sí.
Molt bé. Arturo San Agustín, gràcies per acompanyar-nos. acompanyar-nos per venir aquest dia de Sant Jordi. T'agraïm moltíssim que t'hagis passat pels nostres estudis i que tinguis una feliç diada.
Jo t'ho agraeixo precisament pel dia que és. Moltes gràcies per invitar-me.
I que venguis molts llibres, eh?
Bueno, això ja es veurà.
No, però això està bé, també.
No, aquests dies es venen altre tipus de llibres que tothom té dret a escriure el seu llibre i demés.
No us el perdeu, aquest, eh? Si encara no heu decidit quin llibre compreu, doncs aquesta és una molt bona alternativa. Gràcies.
Gràcies a tu.
Tiramillas.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
De los papeles de Panamá a los papeles de Podemos.
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Nos detendremos en la sentencia que anula las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Por si acaso.
COPE. Estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
¿Le atienden?
Sí. Mire, quería unirme a una caravana que cruce el desierto de Taklamakan y enfrentarme a unos fieros bandidos que nos saldrán al paso. Y luego, también estaba buscando infiltrarme en una sociedad secreta para luego huir bajo una lluvia de balas.
Planta baja, por esas escaleras.
Hoy soñar es un 10% más barato. Día del libro en el Corte Inglés. 10% de descuento en todas nuestras librerías.
Tiramillas. COPE Cataluña y Andorra.
Llocs de veritat que semblen de mentida. Això és el que ens explica totes les setmanes en Sergio Parra. Ja sabeu que ell és el nostre divulgador científic, el nostre escriptor particular, aquell que tenim aquí al costat nostre perquè ens assessori amb totes aquestes qüestions que tenen a veure amb les curiositats que hi ha pel món. Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz día de Sant Jordi.
Igualmente.
¿Te han regalado el libro ya?
Es un poco difícil regalarme libros porque tengo tantos.
Vaya,
que la gente no sabe
esto
muy bien.
Esto te ha quedado un poco chulo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Yo no es por molestar, pero te ha quedado un poco chulo.
La verdad es que sí.
Bueno, ¿te han regalado rosa, pues?
No.
Pues oye, vaya de Sant Jordi. Ahora te vas a llevar una rosa que tenemos aquí fuera.
Ah, muy bien.
Te vamos a regalar nosotras una. Y hasta un libro te vamos a regalar.
Mira, mira.
No sabe si acertaremos, ¿no?
Bueno.
¿Por dónde van tus preferencias en el mundo de la literatura?
Más por el ensayo, últimamente. Leo ya poca novela.
¿Y leías novela histórica en los últimos años?
Alguna vez.
Porque hay que ver la novela histórica como se ha puesto de moda.
Sí, está muy de moda. Está muy de moda, es cierto. Pero bueno, también
yo
está
creo
de
que
moda.
El Código da Vinci marcó.
Sí. Los vampiros y...
Sí, sí, marcó. Bueno, pues... ¿Vamos a hablar de literatura?
No exactamente. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura, pero no exactamente sobre historias, sino cómo están construidas, usando el andamiaje un poco. Es decir, fuentes tipográficas.
Ah, qué bonito.
A mí es un tema que me fascina. Tengo varios libros sobre tipografía, sobre sus orígenes, sobre cuáles son las más legibles, y es un tema muy interesante, muy interesante.
Ah, es muy interesante, pero además, no solamente por cuáles son las más legibles o las menos, sino por cómo la utilización de determinada fuente puede variar el tamaño en el mismo cuerpo, uh-huh, el tamaño de un texto, que a mí es algo que siempre me llama mucho la atención, porque piensas, si es el mismo cuerpo de letra,
sí,
¿cómo puede modificarse tanto el tamaño en un folio, ¿no?
Realmente, confeccionar una fuente tipográfica es todo un arte. Se precisa de mucho conocimiento, de mucha paciencia. Y también, bueno, también hay fuentes como Comic Sans, ¿no? Que está totalmente defenestrada. Nunca uséis, por cierto, en vuestro currículum vitae Comic Sans. No os cogerán. No os cogerán, seguro.
Ni en Facebook siquiera, ni en ningún sitio, ni en el móvil. Comic Sans no se puede utilizar.
No se puede utilizar. Pero sí podéis utilizar la Sans Serif, que es una fuente tipográfica muy clara, sobre todo en grandes tamaños. Por eso es una fuente que se suele utilizar, por ejemplo, en los titulares de los periódicos, en algunas portadas de libros, porque no tiene el típico remate que hay al final de las letras, que parece que se unen unas con otras, así que son muy
limpias.
Yo utilizo
siempre Verdana, que es la que me parece más...
Muy bonita.
Más Verdana, muy limpia bonita de todas, ¿no?
Sí, muy bonita. A mí me gusta mucho Cambria también.
Ah, yo Cambria también, sí.
Mm. Pero vamos a hablar de Sans-Serif porque alrededor de Sans-Serif hay una historia de viajes muy interesante, muy bonita, que se forjó en 1977 a raíz del April Fool's Day, que se celebra el 1 de abril, que es un poco el equivalente de los Santos Inocentes anglosajón. Y bueno, The Guardian publicó un reportaje de 7 páginas, nada menos, hablando de unas islas que se habían descubierto hacía 500 años, que, bueno, hacían todo tipo de alusiones a la fuente tipográfica Sans-Serif y a otras tantas, sobre todo, pero sobre todo de Sans-Serif. De
¿Pero
hecho,
alusiones en qué sentido?
Ahora te lo explico. Mira, por de pronto las islas se llaman Sans-Serif, ¿vale? Pero es que luego encontramos, por ejemplo, que allí viven unos nativos, que es la etnia Flong, y el Flong es un tecnicismo inglés que hace referencia pues a una técnica de impresión que se empleaba en la estereotipia, ¿no? También encontramos que se habla el idioma Caslon, que hacen referencia a William Caslon, que era un tipógrafo británico de principios del siglo XVIII, que era muy importante. Luego también encontramos las playas, o las Hill Sands, que se parece mucho a Hill Sands, las arenas Hill, ¿no? Bueno, y así encontramos todo tipo de
Esto
bromas.
Esto solo puede pasar en Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
No hay ningún país del mundo que pudiese imaginarse, bueno, y mucho menos un diario, ¿no? Uh-huh. Que pudiese utilizar siete páginas para inventarse una historia tan bonita como esta, ¿no?
Mira que, de hecho, salen dibujados los mapas, entonces básicamente son dos islas grandes.
¿No había fotografías o sí?
No había fotografías. Ahora, bueno, a ver si entras en Wikipedia, sí que las hay, ¿eh?
¿Ah,
no
sí?
sé dónde han salido las fotos, bueno, pero las hay.
De cualquier sitio, porque teniendo en cuenta que las islas no existen.
No existen.
Claro.
Pues encontramos que básicamente son dos islas, Caixa Inferiore y Caixa Superiore, ¿de acuerdo? Pero vistas desde arriba parecen pues un punto y una coma. O sea, es otra pequeña broma a la tipografía, ¿no? Y bueno, la historia pues caló tan hondo en los lectores que incluso a día de hoy, después de tantos años, aún hay gente que va a las agencias de viajes y pide, ¿no?, viajar a estas islas, que están por cierto, están en mitad del Océano Índico. Y bueno, la broma, de hecho, ha sido repetida aproximadamente cada 5 o 6 años.
Y cuando la repiten, supongo que la información la van modificando. O sea, nos cuentan
detalles,
la vida de los habitantes de las islas.
Sí.
Y
de hecho, hay muchas marcas comerciales como Texaco, Kodak o el libro Récords de los Guinness que hacen referencia a estas islas como si fueran reales.
Qué,
o sea,
bueno,
que
esto
está, muy bien.
Qué bueno, o sea, me parece genial y sobre todo además me parece creativo. No es una inocentada absurda, sino que es una inocentada trabajada y hecha
bonita
y con una cierta gracia. Bueno, quizá a nosotros nos parece especialmente bonita, ¿no? Pero que en cualquier caso es una inocentada muy, muy, muy trabajada. ¿Cuándo fue el primer año que se publicó este
artículo? 1977. De hecho, fíjate que tienen hasta aeropuerto. El aeropuerto se llama Aeropuerto Internacional de Bodoni, que hace referencia a Jean-Baptiste Bodoni, que fue el diseñador de la Sans-Serif.
También hay una letra, que es una tipografía que se llama Bodoni, creo.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
Ah, puede
creo
ser.
Que me parece que
ser.
Hay. Sí, sí, sí. Sí, tú, mira si hay una tipografía en el ordenador que se llama Bodoni. Yo creo que sí que la hay. Me parece una historia muy bonita.
Uh-huh.
Para el Día de San Jordi me parece una historia fantástica. No sé dónde la has encontrado, porque claro, este es siempre nuestro gran misterio.
Uh-huh.
Ver si, de dónde saca, o saber, o conocer de dónde saca Sergio Parra todos estos lugares y situaciones de verdad que
parecen. A mí también lo invento.
No me creo nada. Situaciones de verdad que parecen de mentira. Bueno, ¿te vas a pasear por Rambla Cataluña y por las zonas de los libros o no?
Claro que sí, esa tradición no me la pierdo.
Ah, yo creo que es uno de los días más bonitos del año, una de las fiestas más bonitas del año.
Uh-huh.
Bueno, no te vayas sin la Rosa, ¿eh?
Muy bien.
Que ahora Rosa Hernández te la dará en cuanto salgas. Muchas gracias, Sergio. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Adiós.
Tiramillas. COPE Catalunya i Andorra.
Aquest Sant Jordi descobreix amb Esport un trident inèdit. Aconsegueix el llibre oficial del Futbol Club Barcelona amb fotografies oficials i exclusives. El teu punt de venda a partir del 23 d'abril. Esport, sempre amb el Barça. Amb la col·laboració de CaixaBank.
Conforama arriba a Sant Pere de Ribes. Obrim la nostra nova botiga. Vine a conèixer la nostra exposició de mobles, sofàs, matalassos, electrodomèstics i decoració. Tot per moblar la teva casa al millor preu. Estil i qualitat t'esperen a Conforama, la teva nova botiga a Sant Pere de Ribes. I també a conforama.es.
Preocupado por su seguridad, Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Vigilancia y protección de bienes, seguridad y control de establecimientos, espectáculos, certámenes, convenciones. Llámenos al teléfono 93 418 91 57 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
Els personatges d'actualitat a Converses de Cope.
El senyor Ramon Espadaler, secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya. Senyor Espadaler, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot un valent s'ha posat a l'esquena, tot un partit polític com Unió Democràtica de Catalunya.
No es tracta de ser valent o no, es tracta de ser convençut o no.
Carlos Lozada a Converses de Cope Catalunya i Andorra. Dissabtes al migdia d'una a dues. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Restaurante La Lubina.
Te ofrecemos nuestra especialidad, lubina a la sal, al horno, al hinojo y todo tipo de marisco, del Cantábrico y del Mediterráneo.
Diariamente ofrecemos productos frescos de alta calidad, preparados de la forma más natural.
Más de tres décadas de buena cocina y buen ambiente en el Restaurante La Lubina.
Calle Viladomat 257, esquina Rosellón, en el centro de Barcelona. Restaurante La Lubina. Teléfono 93-430-0333. 93-430-0333.
Tiramillas. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
10:36, és el moment de conèixer l'última hora, les notícies que ens porta en Javi Torres. Javi Torres, bon dia.
Bon dia, Carme. Durant el matí, cel poc ennuvolat a Catalunya. A partir de mig matí creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel molt ennuvolat. S'esperen precipitacions a punts de la meitat nord i a la resta del prelitoral. Així com a partir de migdia, de mitja tarda, afectaran altres indrets del sector central del litoral. Al vessant nord del Pirineu s'esperen pluges febles al llarg de tota la jornada. Les temperatures mantenen estables. Ara tenim 11 graus a Lleida, 15 a Barcelona, 14 a Girona, 17 a Tarragona i 9 graus a Andorra la Vella. I a l'actualitat, dia especial a Catalunya. La diada de Sant Jordi s'ha obert amb el missatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha cridat als catalans a fer-se respectar davant dels molts dracs ferotges que els volen tarallar. El president català ha remarcat que cal defensar la llengua catalana amb arguments, diàleg, comprensió i estima cap a tothom. Pel que fa a les previsions de Sant Jordi, els catalans compraran més d'1.600.000 de llibres i més de 6 milions de roses. A Barcelona hi ha 860 parades de venda de llibres i més de 4.600 parades de roses. Des del gremi de llibres com des del gremi de floristes, confien a millorar en aquest Sant Jordi les dades de venda i de facturació de l'any passat. A la darrera edició es van vendre més d'1.500.000 de llibres. Això és tot. Fins aquí l'actualitat.
Moltes gràcies, Javi. En uns minuts, més informació de serveis a COPE Catalunya i Andorra.
Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra.
Principal que distingue a un turista de un viajero es que el turista se propone cumplir un programa diseñado previamente por él o por la agencia de viajes que ha contratado. El viajero, en cambio, no se plantea unos objetivos concretos, sino que se deja sorprender por el mismo viaje y escribe el programa final. No. Que comença el capítol Viajar o transportar-se del llibre que acaba de publicar Francesc Castanyer, el títol Oficio de Viajar. En Francesc ja ha visitat el nostre programa en altres ocasions, sempre per parlar-nos d'Àfrica. En l'última visita ens informava del documental La ruta de los esclavos i la ruta Swahili. Ell coneix molt bé el continent africà, ha treballat de guia turístic, una feina que, segons manifesta en el llibre, tot i que li va entusiasmar, doncs també li va provocar una addicció al risc. En el llibre l'autor ens mostra la bellesa d'Àfrica, però també les injustícies a les quals la població es veu sotmesa, la riquesa d'altres èpoques i la progressa d'alguns països en l'actualitat. I l'ofici de viajar també és un llibre en el que trobem algunes reflexions que poden servir com a recomanacions per a aquells que volen ser autèntics viatgers. Castanyer, molt bon dia.
Molt bon dia, molt
feliç
bon dia.
Feliç dia de Sant Jordi, bona diada.
Moltes gràcies.
Són les 10 i 39 minuts i comences a signar a les 11.
A les 11 en punt.
O sigui que ja estàs com una mica nerviós i neguitós.
Sí, exacte, una miqueta. Estic signant allà a la parada del Tahir, entre el carrer Aragó i carrer València, a la Rambla 72.
Una parada que ningú que escolti aquest programa ha de deixar de visitar, perquè la literatura de viatges és la protagonista, evidentment, de la llibreria al Tahir.
Exacte.
El oficio de viajar. Què és això de l'addicció al risc?
Bé, l'addicció al risc és un dels problemes que tenen molts guies que han treballat a l'Àfrica, perquè durant 6 mesos que treballes allà durant la temporada, dus a uns 6, 7, 8 grups de viatgers, els quals han contractat, mitjançant la seva agència de viatges, una ruta i una sèrie d'activitats de risc. Llavors, el problema que tenim és que, en principi, un cop allà amb el grup, doncs fas totes les activitats de risc, com per exemple banyar-te amb taurons dins una gàbia a Ciudad del Cabo, tirar-te amb un paracaigudes al desert del Namib, anar un quad pel desert, sobrevolar el delta Locabango amb un ultralleuger, fer rafting, fer puenting, clar, això, deixes un grup, vas a l'altre grup, tornes a fer les mateixes activitats. Què passa? Que quan acabes la temporada i tornes a Barcelona, jo, per exemple,
Em falta alguna cosa. Agafar el metro diríem que no és una aventura.
Exacte, no és una aventura. I que pot ser una de les grans aventures.
Sí,
però
depèn.
Exacte, depenent, no? Però et trobes amb això, amb aquest buit que has de, com si diguéssim, compensar d'alguna forma, i és difícil de tornar una altra vegada a la vida quotidiana, com si diguéssim.
Tu, de fet, ara has fet una parada en aquest ofici de viajar,
sí,
en aquesta feina de fer de guia per l'Àfrica, una parada, no sé si obligada, doncs, per aquesta mena d'addicció que et va fer reflexionar i pensar que, a veure, que hi havia una altra vida que podíem catalogar com a de més normal, que és una paraula sempre arriscada, no?, perquè la normalitat no sabem on està, però en qualsevol cas sí que és cert que potser necessitaves una mica de descans i de veure que la teva vida no passava només per fer totes aquestes coses.
Exacte, va ser dues coses, no? Tal com relato en l'últim capítol del llibre, per exemple, vaig agafar la malària i després també una cel·lulitis infecciosa quasi cangrenosa en una de les cames. Vaig tornar aquí a Barcelona i em vaig començar a reflexionar sobre que també hi ha moltes coses per les quals et pots llevar amb una actitud molt positiva aquí a la teva vida quotidiana i no cal anar a l'Àfrica i fer cada dia una activitat de risc per mantenir-te viu, no? Tot depenent dels teus objectius diaris i en fi...
Un dels teus objectius en aquests moments pot ser la literatura o el fer documentals?
Sí, em vaig començar a dirigir aquesta col·lecció que es diu 5 notícies d'Àfrica. El primer treball es diu Cròniques des del sud d'Àfrica. El segon treball es diu L'ofici de viajar, que engloba a dos treballs, perquè el documental La ruta de los esclavos de la cultura suahili l'he englobat amb aquest segon treball, amb un codi QR, on el lector, quan arriba un capítol que estem navegant per l'Índic i dormint en illes desertes i demés, tenim un atac d'uns pescadors, uns bandits, i allà parlo de la cultura suahili i parlo una mica del que va suposar l'esclavatge, i llavors el lector es pot convertir en espectador durant 30 minuts passant el seu codi QR des del seu smartphone. Aquesta és la col·lecció que vaig començar, aquest és com si diguéssim el tercer treball que faig i seguirem endavant amb aquesta col·lecció. És una bastant, crec que és una aventura bastant interessant.
Tu penses que després d'aquest moment d'impàs tornaràs a practicar l'ofici de viatge?
Sincerament crec que no. Crec que és una etapa amb la qual ja l'he passat i ara doncs en principi no hauria de tornar una altra vegada a treballar de guia. Va ser una etapa molt intensa, una etapa vital molt forta que va durar 4 anys i crec que ara, com si diguéssim, el meu futur passa més per la literatura i per fer documentals sense desvincular-me d'Àfrica i no de guia portant grups.
Francesc, recomana als nostres viatgers perquè han de llegir el seu llibre.
Han de llegir aquest llibre perquè, a part de que et transporta a Àfrica, tant com per l'escriptura com pel documental, també fa reflexionar...
Deixem que afegeixi, per lo bo i lo dolent.
Per lo bo i lo dolent. Perquè hi han coses a Àfrica que, en principi, són entranyables, com la naturalesa, els animals, la gent. Però hi ha altres coses, hi ha unes experiències que no són gaire positives. I després també la reflexió una miqueta de, perquè molts clients que venien allà venien a l'aeroport i els veia amb robes tècniques i amb les motxilles plenes de mites i de llegendes, que moltes vegades doncs, aquests mites i llegendes no existeixen. I llavors doncs, és una miqueta una reflexió per la qual també hem de tenir molt en compte que el nostre dia a dia, quotidià, en qualsevol lloc, en les nostres oficines, en els nostres llocs de treball, passejant pel carrer, també pot ser una gran aventura. I aquest llibre va d'això també.
Francesc Castanyer, moltíssimes gràcies. Et deixo que vagis a signar, posar-te a la teva taula i que tinguis molt d'èxit i que signis moltíssims llibres i felicitats per aquesta nova part de la teva vida.
Moltes gràcies.
Fins una altra, adéu.
A COPE, turisme i oci amb Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra.
Y ahora el invitado de Amelie.
Estos días hemos hablado de Cetelem, que ofrece préstamos personales y pertenece al grupo BNP Paribas, uno de los bancos más sólidos del mundo. ¿Tenéis que hacer obras en casa o un viaje? Hoy Alejandro Prado, su director de marketing, nos cuenta cómo financiar estos gastos. Hola Alejandro.
Hola Meli.
¿Qué es lo que define a vuestros préstamos frente a otros?
Pues que con Cetelem se puede pedir desde 3.000 a 50.000 euros, con un interés desde el 5,95 TIN, 6,12 TAE. Y con un plazo máximo de financiación de 96 meses, sin comisiones de ningún tipo y sin tener que contratar otros productos.
¿Y cómo se puede solicitar?
El cliente lo puede pedir 100% online desde cetelem.es mediante firma electrónica, o bien por teléfono con nuestros especialistas en préstamos sin ningún coste adicional. Y una vez contratado, la cuota se puede ir ajustando.
Es decir, flexibilidad total.
Exacto.
Recordad, diseñado para vosotros de forma responsable y transparente. Más información en cetelem.es. Hasta pronto, Alejandro.
Hasta pronto, Amelie.
Doctor Tocabels, ¿qué diferencia aporta Oxicol con respecto a otros productos para bajar el colesterol?
Son muchos los productos que bajan el colesterol, pero hoy sabemos que esto no es suficiente. Oxicol no solo reduce el colesterol, sino que además reduce el peor de todos, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
La Liga sigue abierta.
Barça líder, Atlético colíder y a un punto el Real Madrid.
Y en tiempo de juego te lo contamos. Este sábado, desde las 3, Rayo Real Madrid, Atlético de Madrid, Málaga, Fútbol Club Barcelona, Sporting, y el domingo, Sevilla Betis, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza, por eso somos digitales, porque suponen menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Mamá, que te quiero. Por todo lo que has hecho y haces por mí. Por enseñarme a caminar desde bebé y porque sin ti no habría llegado hasta aquí.
En el Día de la Madre dile que la quieres con un smartphone Samsung Galaxy A2016 desde 299 euros. En el Corte Inglés tienes un sinfín de regalos que harán de ese día el más especial.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Avui hem fet una mica... Volem fer un joc una mica diferent en aquest espai de música.
Ai, quina por.
No t'ha de fer por perquè no m'ha arriscat el més mínim.
Em fa una mica de por.
No m'ha arriscat res. Hem buscat la teva llista de cançons. L'únic joc és que nosaltres hem triat les cançons. Cançons que tu ens hauràs d'explicar i ens hauràs d'anar descobrint. Però volem que aquestes cançons serveixin per felicitar a tots els Jordis. Tots els Jordis que ens escolten i que...
Amb aquesta cançó vols felicitar tots els Jordis?
Vull felicitar els Jordis amb música, amb bona música. Amb la bona música que tu ens portes cada setmana. La primera cançó que hem triat l'hem buscat de l'any 2015, de les teves primeres intervencions en el nostre programa, i volem que ens donis detalls de la cançó i de l'intèrpret. És un joc que a la millor és una mica trampa, perquè val a dir que ell no en tenia ni idea, ni de les cançons ni del joc.
Aquesta cançó ja des del principi, Route 66 del Chuck Berry, l'havíem posat per parlar de fer viatges i d'agafar la carretera i tot això, no?
Sí, senyor.
Ai, que maco.
Justament, era per això. si no va ser el primer programa, hauria de ser el segon, però era dels de les teves primeres intervencions.
Que estem fent un Remember When?
Sí.
Ah, que maco.
Sí, després et direm que ja s'ha acabat això, que ja passem a un altre tema. Bé, el que volíem fer era el joc per felicitar-te, bàsicament, perquè avui tinguessis festa i no haguessis de treballar gaire i avui, dia de Sant Jordi, doncs vinguessis amb les mans a la butxaca.
Doncs que és el que molt ben escollida, perquè mira, així ja comencem, com que s'acosta l'estiu, no, ja podem començar a plantejar aquells viatges. A mi m'agraden molt els viatges de carretera amb cotxe i anar fent quilòmetres i quilòmetres.
I si som per la ruta 66 encara més.
Home, això estaria molt bé.
Bé, anem a la segona cançó, canviem registre. No té gaire mèrit per part nostra, perquè en definitiva són les cançons que ell ha triat prèviament.
M'agraden molt el teu gust. Una de les grans pèrdues de l'any passat, l'Alain Toussaint, ostres, el gran pianista, gran compositor, gran productor de New Orleans.
No t'hem dit encara és que també tens un llibre.
I una, dius,
i una rosa.
Una rosa.
Avui dia de Sant Jordi tenim de tot. Anem a veure si amb la tercera tenim la mateixa sort i també encertem, que tampoc no ha de ser difícil, està clar.
Ja està. Ja. Només amb el toc aquest de guitarra, ja sé que és un dels mestres de l'Slide, el Mississippi Fred McDowell, i probablement va ser quan vam parlar del viatge que va fer el George Mitchell al Mississippi l'any 63, que en va fer un llibre.
Sí, senyor.
I va anar descobrint tot aquest... poc rock and roll existiria sense aquesta música.
Bonic, eh?
Bueno, és que jo em quedaria aquí, ja em posaria un cafetonet, ja m'estaria al sofà, ja estaria jo...
Cafetonet el podem oferir, però ara necessito...
Sí.
Fer un canvi absolut,
sí.
Perquè tenim un altre Jordi que felicitar.
Ah.
I és un altre Jordi que li va un altre tipus de música, aquesta. A mi és com... Tu recordes allò de los discos solicitados? Jordi Martínez, tècnic d'aquesta casa que ens assisteix amb tota la paciència del món durant tota la setmana. I aquí sabem que li agrada molt...
El Manu García, l'última de la fila, superfan. Amb això veus que... Un es pot dir igual, però en canvi tenir pensaments molt diferents.
Molt diferents, els pensaments són molt diferents. No permetré que facis cap més comentari.
Va. Si haguessis agafat l'última de la fila, també, però haguessis agafat una cançó del Quimi Portet, hauria sigut...
Una mica més d'aproximació, potser?
Un pont de trobada.
Bé, doncs el pont de trobada l'hauràs de mantenir, encara que la música no sigui tan afí a tu com voldries. Bé, volíem, evidentment, felicitar amb el Manolo García, amb el Jorge Martínez, que com he dit, és el tècnic que ens pateix molts dies de la setmana fent algunes parts del Tiramilles. Bé, i anem per aquella cançó que sonarà sencera, la cançó amb la que acomiadarem la primera hora, del nostre programa.
Aquesta harmònica ja sé de qui és.
Home, l'harmònica és claríssima.
L'harmònica del Bob Dylan.
És l'harmònica del Dylan.
La primera cançó del primer disc que va gravar, oficial.
Doncs amb aquesta cançó acomiadem l'apartat de les felicitacions del dia d'avui, los discos solicitados, i acomiadem la primera hora del programa, però tornem de seguida, amb molta més informació especial en aquest programa de Sant Jordi, en el que la literatura té un protagonisme, com és normal, importantíssim. Jordi Vidal, que tinguis un bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Apa, adéu.
Adéu. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling right, I landed up on the downtown side. Greenwich Village. Ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play. Man there say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. Job begun to play, blowing the lungs out for $1 a day. I blow it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about he loved my sound. $1 a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they gotta cut something. The sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange.